Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Bon dia. Avui és dimecres, dia 3 de juny, i passen ara mateix 4 minuts i 20 segons de les 11 del matí. Escolteu bé això que us diré. Ens passem la vida pensant que com més coses sapiguem, millor. És a dir, saber, saber i saber. Doncs avui us dic que esteu molt equivocats. L'important a la vida no és saber moltes coses, sinó tenir el telèfon d'aquells que ho saben. Penseu-hi. Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Morgà.
Tot l'equip de la Déu meu en guàrdia i a punt per iniciar un nou programa que ens porti una nova llista de Déu, un nou top 10, avui molt especialment destinat als bons propòsits, perquè avui us demanem quins són els 10 propòsits per després del coronavirus. De seguida ens hi posarem, però deixeu-me abans saludar els que estan al peu del canó, el Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Jordi. Avui amb les col·laboracions del David Murga i la Marisol de la Orden, i aquí als estudis de Ràdio Estel una persona carregada de... Bé, anava a dir de punyetes, però no, podria dir carregada de bons propòsits, eh? No només per després del coronavirus, sinó de per vida. Bon dia, senyor Ramon.
Home, que si vostè me diu que estic carregat de punyetes, escolti, lo envio, pues, a fer punyetes. Anda, un xiste sense voler-ho. Bon dia, senyor Miquel, ala. Zap, zap.
Avui, com cada dia, amb moltes ganes de compartir 55 minuts de programa amb tot Catalunya i amb Andorra. Ep, i les Illes, també m'han arribat inputs que ens escolten allà des de les Illes. Així que tots, molt benvinguts a aquesta hora de ràdio que li hem posat per nom O Déu meu.
Anda, 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 així que també nos escoltan des de les Illes, eh? Però escolti una cosa, senyor Miquel, des de les Illes Canàries.
No, home, tampoc que sigui des de les Illes Canàries, des de les Balears.
Ah, vale, des de la Balears. I esto que és exactament?
Oh, per favor, senyor Ramon, em fa fins i tot una mica de vergonya que em pregunti això, eh? Doncs vull dir Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, ja m'entén.
Ah, vale. Palma de Mallorca, vamos, no?
Això mateix, sí, Palma, i més, perquè les Illes Balears són molt més que Palma. Però en fi, és igual, ara no tinc ganes de discutir amb vostè d'això.
I Andorra també diu que no us escolten des d'Andorra?
Sí, senyor, també des d'Andorra, així que els enviem una salutació molt gran des de Ràdio Estel i des de l'O, Déu meu.
Hola, pues que bé, escolti, que content que estic, senyor Miquel.
Miri, jo també estic content. Escolti, avui farem la llista dels 10 propòsits per després del coronavirus. Com ho porta això vostè?
¿Lo qué? ¿Lo del coronavirus? Bueno, yo estoy bien, ¿eh? Yo no tengo coronavirus de qué, ¿eh?
Ja m'ho imagino, no? Però no volia dir això. Volia... Si es pensés que el té, no estaria aquí tan tranquil vostè. Escolti, volia dir com porta això dels propòsits.
Ah, vale. Com porto... Lo propòsit, eh? Lo propòsit què és, exactament, eh? És allò que uno vol fer quan comença un any nou, no?
Exactament, sí, senyor. La gent que normalment es fa propòsits quan comença un any nou, després de les vacances també hi ha molta gent que s'ho fa, quan comença un nou curs...
Ah, vale. Que jo ja no vaig fer el mes d'enero, això, sí? Que és quan jo me faig els propòsits aquests, sí?
Molt bé, o sigui que encara hi van els propòsits que es va plantejar en començar l'any, no?
Bueno, me vaig fer un només, eh? Un, però molt important, eh, senyor Miquel?
Molt bé, perfecte. Quin va ser aquest propòsit tan important que es va fer el mes de gener?
Pues anar al gimnasio.
Molt bé, anar al gimnàs, perfecte. Ara, miri, era de confessar que em deixa... Ara em deixa de pedra, no ho hauria dit mai, això.
Ai, pues ja me dirà por qué, porque, escolti, què passa, que no me veu molt atlètic o què?
Home, molt atlètic, no el veig, aquesta és la veritat, eh? Però tampoc cal estar gaire atlètic per anar al gimnàs. Vull dir que de vegades només hi anem per trobar-nos millor, per estar mínimament en forma.
Vale, pues eso, para esto vaig apuntar-me jo al gimnasio, para estar en forma.
Molt bé, perfecte. I com va anar l'experiència?
Bueno, pues bé, tampoc, d'aquella manera, eh? El problema és que el gimnasio aquest ha estat tancat tots estos mesos des que van fer això del confitament, coltim.
Sí, però el gener i el febrer sí que hi va poder anar, suposo, perquè aleshores estava obert.
Bueno, no se lo pensi, no vaig anar molt, no. Vaig anar 3 dies, concretament 3 dies.
Home, escolti, aleshores és un propòsit que ha estat una mica fallit. Vaig també he de dir que molta gent, molts dels que s'apunten al gimnàs, ja es pensen que només apuntant-s'hi ja rebaixaran quilos, després acaben com vostè, eh? Que no hi van. 3 dies, diu, que hi va anar?
Sí, senyor, sí, senyor. El primer dia va ser el dia que me vaig apuntar i me van ensenyar allí todo el gimnasio, todas las instalaciones.
Molt bé. És a dir, que en 3 dies, i un ja és la visita per apuntar-s'hi. Per tant, només se'n queden 2, eh? I els altres 2, què?
Bueno, bueno, va ser una experiencia un poco extraña, la verdad, ¿eh? Que me van donar, mire, me van donar una especie de libreta con las instrucciones, ¿eh? Que vaya, que yo lo entenia algun i altres no les entenia, no s'ho pensi, eh?
Sí, que vaig donar com una espècie de taules d'exercicis que havia de fer.
Eso, eso, sí, eso seria. Pues nada, que també li dic que no me va agradar molt perquè estava tot molt bé, que no funcionava res, eh? Tenien los aparatos aquells tots espatllats.
Caram, però quin gimnàs va anar? Escolti, que estava espatllat.
Bueno, vaig pujar una bicicleta que tenien allà. Bueno, en tenien unes quantes, eh? Però que funcionava. Miri que les vaig provar totes, eh? Pues res.
Què vol dir que no funcionaven?
Bueno, pues nada, que pujava i li dava jo los pedales ja, però aquello no se movia, escolti. Ja, jo li vaig dir que de noia, dic, escolti, o feu una revisió de la bicicleta, doncs això no pot ser, perquè porto aquí mitja hora dándole los pedales i estic en el mateix lloc.
Escolti, és que aquelles bicicletes... Senyor Ramon, per favor, a veure. És que no sé si m'està prenent el pèl o diu de veritat. Aquelles bicicletes no corren, no caminen. Bé, és igual, és que no tinc ganes de perdre temps explicant-li això. Va, què més?
Bueno, pues lo de més bé, però vaig acabar fet una piltrafa, eh? Sí, perquè resulta que me van donar los exercicis que tenia que fer i vaig començar a fer-los. Bueno, al principi bien, eh? Sí, bien, bien. Però després, cada vegada pitjor, sí. Hi havia un exercici que no trobava la màquina que s'havia de fer, saps? M'entén?
Ja, no trobava, i què va fer?
Bueno, pues li vaig preguntar un altre cop a la noia, li vaig dir, noia, aquesta màquina no la trobo. I em va dir que estava ocupada, que en aquell moment pues que fes un altre exercici, no sé si m'entén, eh? Però jo li vaig dir que no podia perquè ja los havia fet tots. Pues resulta, senyor Miquel, ja l'explico, eh? Resulta que la llista de los exercicis era per tota la setmana, per fer un cada dia. I jo lo vaig fer tots el primer dia. Ala, claro. Després vaig arribar a casa que no me vaig poder moure durant 3 dies de les agulletes que tenia.
En fi, escolta, és igual. No sé exactament... En fi, no vull que continuem per aquí. Aquest va ser, per acabar, i demà temo. Aquest va ser el segon dia i m'ha dit que hi va anar 3 dies. Què tal el tercer?
Bueno, res, el tercer res, perquè el tercer dia vaig anar a buscar el xampú que m'havia deixat el segon dia. O sigui, que res. Però vaig anar 3 dies, eh?
Molt bé, perfecte. Escolti, doncs, una vegada explicada aquesta història fantàstica, que m'ha semblat apassionant, i el seu propòsit fallit, deixa'l continuar amb el programa, sisplau, senyor Ramon.
Vale, vale, jo me'n vaig aquí fora, eh? Perquè m'he fet amic de la recepcionista, que és una noia molt simpàtica, i cada dia li explico xistes i aquestes coses.
Pobre, una santa. En fi, gràcies, senyor Ramon.
Vale, vale, pues avui li explicaré el chiste del cine, que és un senyor que li pregunten si li ha gustat el cine i diu, no sé, estava tan oscuro. Un chiste molt bo, aquest. Ara vaig explicar-li aquell.
Vigili la porta, eh? Vinga, va, vinga, molt bé, perfecte. Va, vinga, cada dia ho fa millor. Cada dia fa més soroll. En fi, molt graciós el xiste, sí, molt graciós. Vagi a explicar-lo, vagi, sí, encara va rient ell. Santa paciència. Comencem, va. En fi, el que us explicava, que avui a la Déu meu buscarem els 10 propòsits per després del coronavirus. Volem fer una llista amb propòsits de tota mena, des d'aquells més de repte personal, com aquest que deia ara el senyor Ramon, anar al gimnàs, per exemple, o el clàssic aquell de deixar de fumar o aprendre anglès, que aquests són ja uns típics i tòpics dins dels propòsits sempre, fins a aquells propòsits segurament que després d'aquest coronavirus sortiran amb més força, que són més conceptuals, més espirituals o més de comportament social. Per tant, teniu encara fins al final del programa 45 minuts mal comptats per dir-hi la vostra i fer-nos arribar les vostres opcions per la llista d'avui. De moment, i com fem cada dia, us hem preparat un informe que us pot orientar de cap on heu de focalitzar la vostra opció.
Tothom coincideix en afirmar que els trasbals i els traumes que ha comportat i encara comporta l'aparició del coronavirus i tot el que ha representat referent al confinament i al sotrac de la societat en general hauria de servir per fer-nos reflexionar molt seriosament i, un cop passat tot això, impulsar una nova forma de veure les coses i, sobretot, de respectar la natura i tot el que ens envolta. Potser sí que per a molts això serà un abans i un després, però no està clar que sigui així per a tothom. El cert, però, és que com qualsevol etapa que s'obre després d'un període d'inactivitat o, senzillament, després de passar pàgina a alguna etapa de la nostra vida, tots ens plantegem un grapat de propòsits que no sempre acabem per complir. Així passa quan comença el curs, després de l'estiu, o quan canviem d'any. Els propòsits, algun d'ells, molt repetitius, ens visiten i ens venen a omplir de bones intencions. Així que, segur que en aquest període de confinament tots se'ns hem plantejat algunes coses que hauríem de fer quan tot això acabi, i sigui només un malsomni passat. A banda dels clàssics més utòpics o generalistes, com ser millor persona, recuperar vincles perduts, refer la relació amb amics i familiars, també hi ha els propòsits més materials o personals, els clàssics, deixar de fumar, aprendre anglès, anar al gimnàs o digitalitzar tot l'àlbum de fotos que tenim des de fa 20 anys. Segurament, molta gent haurà pres consciència pel que fa a la solidaritat i conforme passen els dies anirà visualitzant la nova realitat que ens espera i que ja està patint moltes de les persones. Una realitat que depara pobresa i precarietat per una part molt important de la societat i que requerirà una resposta col·lectiva i solidària. Per tant, en un moment de tanta rellevància, hem d'aprofitar aquesta presa de consciència de la nostra responsabilitat social i de la importància del suport mutu per donar suport o impulsar iniciatives i projectes de construcció col·lectiva que contribueixen al fet que aquesta nova realitat sigui més justa, més suportable i, per què no, més esperançadora. Imagineu si en tenim de feina per endavant, propòsits de tota mena i condició. Us n'heu plantejat algun vosaltres? Per què no ens l'expliqueu? Quin propòsit us heu fixat per després del coronavirus? Seieu i poseu-vos a punt, perquè aquí comença un programa que volem que estigui carregat d'esperances i de bons propòsits. Aquí comença l'Oh, Déu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Molt bé, doncs, a partir d'aquí, i ara quan arribem al punt d'un quart i un minut de 12 del matí, comencem el camí de la llista d'avui. Quins són per a vosaltres els 10 propòsits que heu de fer o que us heu proposat de fer després del coronavirus? Només cal que ens en digueu un, eh? Hi ha molta gent que ens en diu molts, que gairebé ens fa el top 10 ells mateixos. Està molt bé, us agraïm moltíssim l'esforç que feu, però us demanem, amb un en tenim prou. Ens agrada molt que ens digueu una de les opcions que voldríeu posar a la nostra llista. I ens agrada molt especialment que ens ho feu arribar, com ho esteu fent últimament, a través del nostre número habilitat pel WhatsApp. Això ens permet rebre les vostres notes de veu i ens permet, a més a més, escoltar aquestes notes de veu durant el programa. Sabeu que el número que podeu utilitzar és el 644 34 30 10. 644 34 30 10. Amb una cosa que hem de dir-vos especialment. No ens truqueu aquest número. Hi ha gent que ens ha dit que us truquem i no contesta mai ningú. No, està bé. No, és que aquest telèfon només està habilitat pel WhatsApp. Per tant, ens heu d'enviar o notes de veu o notes escrites perquè puguin formar part de la nostra llista de 10 del dia. Ho podeu fer també a través de les xarxes socials, Instagram i Facebook, especialment, on ens trobareu tot posant el nom del programa, o Déu meu, o enviant-nos un correu electrònic a la nostra adreça particular, que és odeumeu@radioestel.cat. odeumeu@radioestel.cat. Recordeu que l'O Déu meu l'heu d'escriure OH, el 10 amb números, i meu, tot junt. odeumeu@radioestel.cat. I, a més, recordeu també que entre tota la gent que participeu i ens envieu les vostres propostes per a la nostra llista, sortejarem al final del programa un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance. Vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubienes. Lovers Wine Elegance. Vins que desperten passions.
I esperem que desperti passió també la nostra llista d'avui. Recordeu, esperem les vostres opinions a través de xarxes, correu i el telèfon habilitat pel WhatsApp 644 34 30 10. Ah, i una altra cosa. Si voleu saber tot això més concretament o apuntar-vos-ho bé, podeu fer una visita a la nostra web, que és www.odeumeu.cat. Allà hi trobareu tot el referent al programa, a més de poder recuperar qualsevol dels programes que hem emès o escoltar-los en directe enllaçant directament amb radioestel.cat. Escoltem algunes de les opinions que precisament a través del WhatsApp hem rebut les últimes hores en referència a la nostra llista d'avui.
A veure, bon dia. Avui aquests propòsits són una miqueta estranys, perquè no sabem el que durarà, perquè això depèn de les persones. O sigui, però bueno, si és l'any que ve, si Déu vol, jo m'agradaria molt poder visitar els meus fills, vale? Perquè tinc una a Galícia i l'altra a Andorra, i és la meva il·lusió del meu cor. Necessito abraçar i que m'abracin. I aquells nens, amb les ganes que tinc de veure'ls...
Soc la Victòria. El més important, reunir la família i riure i abraçar-nos quan puguem.
Soc la Matilda i el propòsit que faig després del coronavirus és de ser millor persona.
Hola, amics de Ràdio Estel. Jo no penso que n'hi hagin unes propostes o proposicions o accions o bons propòsits abans o després. Jo penso que els propòsits sempre han d'estar els mateixos. Treballar per un món millor, no ser mandrós, no fer grans ostentacions, viure de manera senzilla, ajudar el que ho necessiti, respectar els que pensin diferent, viure i deixar viure els altres, no tenir enveja, respectar la natura, estimar els demés i procurar no perdre la fe en Déu o amb la bondat. Vinga, adeu, macos!
Soc Rafael Vázquez i el meu propòsit per després del coronavirus és anar al gimnasi. Gràcies.
Bon dia, gent. Soc la Mònica d'Olost. El meu propòsit per després del coronavirus, quan s'acabi aquesta pandèmia, doncs serà treballar de ferm amb la meva nova feina, que es diu Cuidem Lluçanès, que es dedica a serveis a tota la població del Lluçanès, ajudar la gent gran, a una mare que no pugui cuidar el seu fillet, és a dir, serveis en general. I em fa molta il·lusió treballar en aquesta cooperativa.
Oh, Déu meu!
Doncs ja ho heu pogut escoltar en aquesta primera tanda d'opinions que ens heu fet arribar a través del WhatsApp, el 644-34-3010. Normalment els propòsits que ens fem en començar un any o un nou curs són més personals, o més materials a vegades. I aquí n'ha sortit algun també, al gimnàs, ens deia un, com feia el senyor Ramon també, no? Però segurament després del coronavirus us heu plantejat propòsits molt més de dins, molt més del cap, molt més socials, molt més espirituals, d'aquells propòsits que són a vegades més eteris, però que són tant o més importants que els primers. Ens podeu fer arribar encara fins al final del programa, perquè tenim encara 40 minuts per endavant. Ja sabeu que hi posem música sempre al programa, a l'hora de posar-hi música i cançó per il·lustrar musicalment el programa d'avui. Hem anat a parar a la cantant mexicana Julieta Vargas. Perdó, Julieta Venegas, no Julieta Vargas. Vargas era una altra. Julieta Venegas, del seu disc Los Momentos, n'hem extret aquesta cançó que parla de tornar a començar, una cosa que segur molts es plantegen quan acabi tot això del coronavirus. Volver a empezar.
Lo que hacemos con las ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy te toca volver a empezar con la nada que te queda ya. Hoy te toca volver a cambiar lo que sabes por lo que vendrá. Hoy te toca volver a empezar. Sabe florecer, sabe brillar en la oscuridad, sabe que la vida no es un vals, sabe del dolor y de la soledad. Muestra más que una sonrisa el saber llorar, el decir aquí me tienes, no tengo nada ya. Muestra más de lo que somos en la realidad, cuando hablamos con valor y con sinceridad. Hoy te toca volver a empezar con la nada que te queda ya.
És la dolça Julieta Venegas amb aquest tema que ens proposa tornar a començar, cosa que molta gent es planteja segurament en una forma figurativa després del coronavirus. Arribem al punt de 2:45 de 12 del matí.
Ràdio Estel.
A partir d'aquest dissabte, dia 6 de juny, a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Avaneres a peu de muralla, una producció de Ràdio Montblanc realitzada per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup Habana Vieja. Coral Columbaris, les cendres del teu ésser estimat en un espai sagrat. T'oferim el lloguer d'un columbari per una urna per només 19,30 € al mes o 193 € anuals. A Coral disposem de columbaris a catedrals i parròquies de Catalunya. La millor elecció per mantenir el record. Més informació al 900-535-911 o a coralmemorial.com.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
Avui, a l'O Déu meu de Ràdio Estel, estem fent la llista dels 10 propòsits per després del coronavirus i esperem les vostres opcions fins al final del programa. Avui la persona que ens acompanya i que ja ens espera al telèfon és una periodista reconvertida o redirigida cap allò que ara n'hem vingut a dir una coach, figura molt actual que fins i tot de vegades hem tingut la sensació que ha arribat a substituir amb una visió més actual la figura del psicòleg. Ara en parlarem d'això amb ella, també. La nostra convidada arriba amb un nou llibre sota el braç, el qual avui serà el gran protagonista de la nostra conversa. Cristina Soria, bon dia, buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Com els deia, Cristina Soria és periodista, nascuda a Calatayud, es va llicenciar en Ciències de la Informació per la Universitat de San Pablo, a Madrid, i després de passar per exercir la seva professió a ràdios i televisions i al Departament de Comunicació i Màrqueting d'alguna multinacional, va realitzar un màster de coaching i intel·ligència emocional. Està especialitzada en comunicació no verbal i en coaching esportiu, entre d'altres, i la podem veure sovint realitzant anàlisis precisament del comportament no verbal de molts personatges a programes de gran audiència, com ara mateix Supervivientes, per exemple, o Sálvame. Ha publicat 5 llibres i ara arriba amb el més calentet de tots, perquè acaba de sortir del forn, Saca lo mejor de ti, on ella, a més, qualifica el que són les pautes per aprendre a gestionar tot allò que se'ns posa en contra. I és que últimament, Cristina, hay demasiadas cosas que se nos están poniendo en contra, no solo personalmente, sino también como sociedad, ¿eh?
Sí, la verdad es que hemos pasado una época que nos ha puesto a prueba a todos, que jamás pensábamos y nos podíamos imaginar que nos encontraríamos en una situación así que hemos visto muchas veces en las películas, ¿verdad?, y en las series. Y hombre, los obstáculos esta vez han sido incluso mayores, porque además ha afectado a todo el mundo, no solamente a un país, sino a todo el mundo y a varios sectores, con lo cual creo que podemos sacar aquí el mejor aprendizaje de superación.
Vamos al principio. Yo he dicho, y ya me perdonarás la simpleza o la frivolidad, que el coach se ha convertido como en una versión moderna del psicólogo. Ya me imagino que no es exactamente así, pero tú seguramente nos lo puedes explicar mejor, porque desde hace unos años oímos hablar mucho del coaching, pero no sé si tenemos claro exactamente a qué nos referimos.
Pues mira, el coaching lleva muchísimos años, en España también, pero es verdad que en los últimos a lo mejor se le da más visibilidad, ¿no? El coaching es, al final es un, yo digo que es como un medio de vida, una forma de vida en la que tú, una disciplina en la que tú buscas un objetivo y hay una persona que te acompaña para que consigas ese objetivo. Por eso al principio, dentro del mundo deportivo, dentro de las empresas, estaba muy asentado. Y ahora es verdad que cada vez son más personas las que realizan procesos de coaching por temas personales que no tienen por qué ser solamente objetivos profesionales. Y lo que hacemos es mostrando herramientas en las que el cliente tome conciencia de dónde está, dónde quiere ir, que aprenda de sí mismo, que reconozca cosas de sí mismo, que se supere, consiga sus objetivos, lo que se proponga.
Vamos, hemos pasado del coaching, digamos, físico, empezando por el entrenador, como tú decías, físico, y lo hemos pasado al entrenamiento casi mental o de cabeza, ¿eh?
Bueno, una cosa es el entrenador físico como tal, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la palabra coach se utiliza para los entrenadores, ¿no? Uh-huh. Vemos a cualquier entrenador en cualquier país, es el coach, ¿no? Pero lo que es el coaching deportivo ha estado siempre asentado, porque al final, fíjate, nace precisamente, y hay un libro que además así lo cuento, El Juego Interior, que cuenta el autor la capacidad que tiene que tener el deportista para estar al momento presente, para sacar el mayor rendimiento, para trabajar a la frustración, para afrontar las lesiones, para afrontar los malos resultados, y por eso el coaching siempre ha estado muy presente en los deportistas. Yo creo que son un gran ejemplo de ello y que tenemos grandes ejemplos en nuestro país y en el mundo de deportistas que a través de esta disciplina han mejorado mucho sus resultados, porque al final en el coaching también entrenamos la mente, ¿no? Y que retos tienen todos los deportistas cuando se enfrentan a diferentes torneos, que retos es el entrenar la mente y no dejarte llevar, ¿no? O seguir motivado, ¿no? Hasta el último momento, a pesar de que el resultado sea en contra. Y luego es el coach como entrenador, es decir, como una persona que te entrena físicamente, es diferente y no tiene por qué estar formado en coaching, o que cada vez se forman más, y también es mío.
En el libro Saca lo mejor de ti hay un lema que acompaña al título, que es para que consigas lo que te propongas. ¿Siempre, siempre podemos acabar consiguiendo lo que nos proponemos, Cristina?
Si esa meta es real, sí, claro.
Sí, claro, sí.
Que quiera ser astronauta y trabajar en la NASA, pues lo tengo un poco complicado, la verdad. Combinado 45 años, nada de formación, lo tengo complicado. Es verdad, cuando nosotros trabajamos sobre retos y objetivos, hacemos un primer pues como un balance, ¿no? Decir, a ver, hacemos un SMART, que es como se llama, que es la meta real, es alcanzable, es medible, hay un tiempo en el que se puede conseguir. Entonces, si nosotros vemos que esa meta es real, alcanzable y medible, entonces sí que trabajamos con ella, ¿no? Porque qué diferenciar, aunque yo soy de las personas que también creo, porque trabajo mucho con la neurociencia, que aquello que proyectamos lo conseguimos. Y uh-huh. Hay múltiples ejemplos, y cada uno en nuestra vida seguro que en algún momento nos ha pasado. Que aquello que yo busco, tanto para bien como para mal, se obtiene. Con lo cual, si yo proyecto en positivo y cosas que quiero conseguir, es mucho más fácil que las consiga que si no lo hago. Pero también hay que ver la realidad, ¿no?, que existe. Es decir, me podrá costar más o menos, pero, por ejemplo, yo me puedo presentar y preparar unas oposiciones ahora, uh-huh. Lo puedo conseguir. A lo mejor me cuesta más que otras personas. Otra cosa es que yo en un mes quiero ser, imagínate, pues no sé, fiscal general del Estado. Pues no, imposible.
Claro.
Pues no tengo la formación porque no me he preparado. Claro, hay que partir un poquito de esta base. Pero yo creo que muchas veces tenemos sueños que idealizamos o que nos gustaría vernos en determinadas situaciones y que nunca los alcanzamos porque creemos que bueno, pues eso, como es un sueño y es irreal, nunca va a llegar el momento. Y hay personas que, aunque parece han conseguido cumplir muchos de sus sueños, porque también se lo han trabajado, ojo, aquí no se uh-huh. está soñar, en visualizar, en proyectar, sino que también lo tenemos que trabajar.
Vamos a ponernos en una situación supuestamente real, actual, de una persona que vamos a suponer que antes de toda esa situación que estamos viviendo, de la pandemia, del coronavirus, del confinamiento, se había propuesto uno o mil objetivos, es igual, supuestamente realizables, personales o profesionales. Y luego le ha venido lo que le ha venido, que no es un escenario, como decíamos, muy agradable. ¿Cómo convencemos a esta persona en un momento que tal vez haya pasado por una depresión crónica, no crónica, no, pero una depresión muy, muy grande? ¿Cómo le convencemos de que sigue pudiendo conseguir lo que se había propuesto antes de todo esto?
Bueno, si hay depresión por medio, tiene que ser tratado por un psicólogo o un psiquiatra. Uh-huh. Porque ahí sí que hay una patología y tiene que ser tratado por ellos, porque nosotros no trabajamos las depresiones y otro tipo de patologías o de clínicas. Pero imagínate que es una persona que tenía muchos sueños y que con esta situación pues se la ha venido abajo. Imagínate, ¿no? Hay muchos empresarios que acaban de abrir negocios, que habían invertido gran cantidad de dinero, que tenían grandes sueños, grandes aspiraciones, que lo tenían todo organizado y que de la noche a la mañana todo se ha visto cerrado y que muchos de ellos no van a poder seguir adelante. Uh-huh. Primero hay que aceptar, y hay que aceptar las emociones que vienen ahí, porque te están diciendo cosas, que hay un enfado, hay una ira, hay un asco a la situación, hay miedo, hay tristeza. Lo primero es, oye, ¿qué me está llegando? ¿Qué emoción estoy sintiendo y a qué se debe? Porque eso es importante, porque nos va a permitir conocernos mucho mejor. Pero luego, por otro lado, es, vale, y ahora, ¿qué está en mis manos hacer? ¿Qué puedo hacer yo a partir de ahora? ¿Puedo seguir con este objetivo? ¿Tengo que despedirme de él y hacer ese cierre, ¿no? ese cierre de hoy, este sueño, lo tengo que dejar apartado por el momento, pero me puedo enfocar en otra cosa? Entonces, a partir de ahí podemos trabajar de muchas maneras. Los coaches lo hacemos de muchas maneras. Como lo cuento en el libro, podemos hacer lo que nosotros llamamos un DAFO, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? El centrarnos muchas veces en las debilidades que tenemos, aquello que nos está alejando de ese objetivo o aquello que tenemos que mejorar, muchas veces causa un cansancio tremendo, porque además un poco la impotencia de decir, es que hay cosas que yo no voy a poder adquirir, porque no me corresponde, no me pertenece, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos todas las capacidades. En cambio, imagínate que dices, bueno, a ver qué oportunidades tengo a partir de ahora. O sea, tengo que cerrar este negocio, tenía toda mi ilusión, mi dinero invertido, pero ¿qué oportunidad se me crea a partir de ahora? Porque a lo mejor podemos hacer una reconversión de ese negocio. Algo que era físico, podemos transformarlo, pongamos por caso, online, que se está dando mucho ahora. Y luego es, ¿y yo qué tengo ya? O sea, ¿qué hay en mí? ¿Qué recursos tengo yo para ir hacia ese objetivo o el nuevo objetivo que me proponga? Porque todos, y eso siempre me gusta matizarlo, porque muchas personas, la gran mayoría, no lo creen, todos tenemos grandes recursos y grandes fortalezas. Que han venido algunas de serie, porque es verdad, porque a lo mejor pues por educación, porque nos han enseñado desde siempre en nuestra casa, por el tipo de conversación que había en nuestra casa, a lo mejor a ser más optimistas o más positivos o más resilientes, pero luego también hay muchas fortalezas que se han ido desarrollando a medida que hemos ido creciendo y que hemos ido caminando por la vida. Uh-huh. Tanto la situación es buena, que se nos han dado bien, que nos hemos visto con energía, que hemos conseguido lo que nos hemos propuesto, hasta los obstáculos que hemos vencido, ahí nos proporcionan nuestras fortalezas. Ya nos están dando pistas. Con lo cual, si yo me propongo este nuevo objetivo de voy a reinventar o darle un giro a mi negocio, o tengo que hacer una cosa diferente, o tengo que ir a buscar empleo porque ahora mismo no puedo seguir invirtiendo de mi capital para crear algo nuevo y ser emprendedor, bueno, voy a ver qué tengo yo que me da la posibilidad de empezar a arrancar con un impulso.
Está claro. ¿Qué recursos tengo yo? Las fortalezas que decías. Es posible, pero que muchas veces nosotros seamos nuestros propios límites, ¿no? Que no creamos en nosotros mismos o no seamos conscientes de estas fortalezas, de estos recursos. Eso es un problema, ¿no?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces el decirnos o reconocer cosas buenas que tenemos, o esas fortalezas, o esas habilidades o cualidades, está visto como si fuéramos personas prepotentes, con un excesivo ego. No es como los niños pequeños cuando dicen, ¿qué pasa? ¿Que tú vas de chulito por la vida? ¿No? Que eso es muy de los niños. Uh-huh. Pues parece que está mal visto. No. Yo creo que una cosa es reconocernos nosotros, que esos recursos que tenemos, esas habilidades, esas cualidades que hemos ido desarrollando, y otra cosa diferente es ir por la vida con prepotencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso, a lo largo del libro hay diferentes historias que cuentan cómo diferentes personas han conseguido sus objetivos conectando y reconociendo sus fortalezas. Temas muy diferentes y muy diversos, ¿no? O incluso cómo yo, haciendo este libro y trabajando las fortalezas en mí, me di cuenta de ciertos recursos que estaban siempre presentes en mi vida y que me han ayudado a continuar. Entonces, si yo soy capaz de, con diferentes técnicas que aparecen en el libro, de reconocer mis fortalezas, no tengo que gritarlo al mundo, ¿no? Me lo quedo para mí, si es que además me beneficia porque me permite conocerme mucho mejor y reconocerme a mí. Y yo ya digo, bueno, pues con esto que tengo, ¿cómo lo voy a poner en práctica ahora para conseguir ese objetivo? Es mucho más fácil. Y nos tenemos que romper esa creencia de porque yo reconozca mis recursos o mis fortalezas, soy una persona con un ego excesivo, ¿no? Simplemente, como digo en el libro, es agradecimiento y reconocimiento.
Está bien. Tú dices, para que algo se materialice en tu vida, debe ser tu cerebro el que abra la puerta a esa posibilidad. Todo pasa por el cerebro, no le damos a dar ni una oportunidad, ni al corazón, ni a la pasión, que no sé si es exactamente lo mismo, pero ¿todo pasa siempre por el cerebro?
Se conecta con el cerebro, claro. Nosotros en sí mismos somos un sistema y estamos interconectados, ¿no?, con todas las partes. Obviamente, ahí fuera hay unos inputs, hay unas situaciones que nos afectan, que penetran en nuestro cuerpo, porque aparecen los sentidos, ¿no? Los diferentes sentidos, se produce. Hay un cambio físico, se produce una reacción física, directamente va al cerebro, porque es así como funciona, ¿no? Va por el tallo encefálico y ya va hasta el cerebro, y el cerebro empieza a segregar químicos ante esa situación. Y a la vez que genera químicos, nuestro cuerpo va reaccionando también, ¿no? Por eso digo que es un sistema. Todo se basa en nuestro cerebro, porque el cerebro es el final, el que permite que sobrevivamos. El cerebro tiene una única función que cuando yo la descubrí, me la contaron en neurociencia, pues me quité mucho peso encima, que tu cerebro únicamente quiere que respires porque eso significa que está sobreviviendo y que vive. Y entonces el cerebro lo que quiere muchas veces, ante, pues mira, lo que estamos comentando antes, ¿no?, ante el no reconocer nuestras fortalezas, ante un obstáculo, una situación complicada, lo que quiere es decirte, ya lo tienes entrenado, no vas a poder, es dificilísimo, fíjate las veces que te has equivocado ya, has fracasado más veces, pero ¿dónde vas tú? ¿Por qué? Porque eso significa que la persona va a estar quieta. Si la persona está quieta, no se gasta energía, porque todo lo que supone un cambio o un nuevo hábito supone una descarga de energía. Y el cerebro, que es la parte que más consume energía en nuestro cuerpo, lo que quiere es mantener toda esa energía por si tenemos que sobrevivir. Pues si llega una situación en la que tengamos que huir o luchar, con lo cual él se mantiene en stand-by, él es feliz así. Y además le da igual que le dé fuera sea verdad, mentira, le encanta crear historias, inventarse cosas para sí mismo, convencerse, escucha antes las cosas negativas que las positivas, se queda antes con el impacto negativo que con el positivo. Y ahí, entrenando el cerebro, al final también va conectado con nuestra emoción, ojo, ¿no? Razón y emoción, que entrenando mi cerebro yo soy capaz de generar unos químicos que también van a afectar a mi estado emocional, ¿no? Y entonces, lo que tenemos que aprender por eso es fundamental, y uno de los primeros obstáculos que yo ponía en el libro es, oye, ¿te has observado qué te dices? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué experiencias te han marcado a lo largo de tu vida? Porque esto va a ser como el GPS continuo que tengas, y todos podemos reprogramarlo y decidir ir por otra ruta. Lo que pasa es que es un esfuerzo, claro, aquí gratuito en esta vida no hay nada.
El nostre GPS particular, tal com diu, com ens està explicant Cristina Soria, avui tot parlant amb ella d'aquest llibre que acaba de publicar, Saca lo mejor de ti. I és que avui a l'Odeu meu de Ràdio Cel estem buscant la llista dels 10 propòsits després del coronavirus. I ho fem parlant també, com dèiem, amb Cristina Soria, periodista i coach, que acaba de publicar aquest llibre, i que ara també nos consta, Cristina, que hay gente que está haciendo su lista de propósitos para después del coronavirus, que es lo que estamos intentando saber hoy también a través de nuestra audiencia. ¿Esta sería una buena práctica o nos forjamos nosotros mismos nuestra tumba al ponernos esta especie de obligaciones?
Nada. Como dice mi maestro en neurociencia, tenemos que tener siempre, sin en cuenta, objetivos, que no tareas, en cuenta objetivos planteados, escritos en una hoja, ver dónde nos llegan esos objetivos o qué queremos conseguir con esos objetivos y ponerlos en marcha. Yo tengo mis 50 objetivos y cuando los voy consiguiendo los voy marcando y tengo nuevos objetivos. Tener objetivos es bueno porque te motiva, porque te enfocas en algo, porque tienes ilusión, porque no dejas pasar la vida, sino que vives la vida. Con lo cual, siempre objetivos reales, que no sean tareas, objetivos siempre que tenerlos en cuenta.
Claro que las frustraciones por no realizar los propósitos o los objetivos luego pueden acabar siendo peor remedio que la enfermedad, ¿o no?
Bueno, yo creo que al final hay veces que cuando no conseguimos un objetivo tenemos que pensar que hemos avanzado. Es decir, si yo no hago nada, no voy a hacer nada y me voy a quedar siempre en el punto cero. si yo trabajo hacia un objetivo y no lo consigo, a lo mejor he avanzado 5 pasos. Uh-huh. 5 pasos que he avanzado, eso es buenísimo. Al final no me queda donde estaba antes, se trata de avanzar en esta vida, ¿no? Con lo cual, es verdad que hay veces que luego hay que trabajar esas emociones, esa frustración, el aceptar los noes, aceptar los fracasos, aprender de ellos, pero siempre que avancemos, hacemos algo más que si nos estamos quietos.
A Cristina Soria la podemos ver a menudo interpretando los comportamientos de concursantes como programas como Supervivientes, por ejemplo, en programas de gran audiencia como Sálvame. La verdad es que entender a según qué personajes, eso sí tiene mérito, ¿eh?
Bueno, al final ellos, yo también creo que mis compañeros y la popularidad, ¿no? Los personajes públicos muchas veces tienen cosas de muchas personas, que estamos en la calle, y yo creo que también eso engancha, ¿no? El ver que ellos también sufren, que ellos también se ríen, que ellos también se ilusionan, que ellos también se enfadan, como el resto de personas. Es verdad que el ser un personaje público y tener todos los ojos mirándote, pues te cansa mucho más que el ser anónimo, que bueno, nadie se entera de lo que haces y nadie te juzga, y están continuamente con un juicio, ¿no? Y están continuamente todo el mundo opinando sobre ellos, sobre su vida, si hacen bien, si hacen mal. Uh-huh. Pero al final yo creo que es un reflejo de cómo es la sociedad. Todas las familias tienen problemas, hay familias que están peleadas, hay hijos que se llevan mal con sus padres, hay personas que se sienten defraudadas, hay personas que engañan, hay otras, ¿sabes? Entonces, al final es un poco el reflejo. Yo creo que por eso nos tiene a todos tan enganchados, ¿no?, este tipo de programa.
Uh-huh. Quedar con Cristina Soria a tomar un café debe dar un poco de miedo, ¿no? Porque eso de estar siempre sintiéndose observado, a ver qué estoy diciendo sin hablar, yo no sé, ¿eh? debe cohibir un poco.
No, que va. No, hombre, no, yo no estoy continuamente haciendo un escáner, ¿no? Pero no, yo, mis amigos los llevo muy relajados cuando van a tomar un café conmigo. No, para nada. Yo creo que a veces mucho más los clientes el primer día que llegan y te ven están un poco más en tensión, como a ver, me están examinando, pero luego se dan cuenta que al final es una conversación en la que fluye y que yo me voy dando cuenta de cositas que me vienen a mí bien para el proceso, porque sé si algo le ha molestado, si no, se ha generado ahí una emoción, entonces ahí hay algo que voy a seguir investigando por aquí, pero no. Soy una persona muy agradable, pero tomo café.
No lo dudo. Hoy, hablando de Saca lo mejor de ti, este último libro de Cristina Soria, Pautas para aprender a gestionar todo aquello que se nos pone en contra, esperemos que el próximo libro lo podamos comentar y podamos tener esa conversación en medio de normalidad y de un San Jordi de por medio también, que hubiera ido muy bien. Supongo que es una lástima no haber podido celebrarlo con libro de por medio hace tan solo unas semanas, ¿eh?
Claro, es verdad. Este libro tiene que salir el 7 de abril precisamente porque íbamos a San Jordi y es una pena, pero bueno, esto también nos ha permitido crear nuevas formas de comunicarnos, de presentar libros, de las firmas de momento no están, pero estoy convencida que en algún momento se retomarán y ahí estaremos los autores encantados de encontrarnos con nuestros lectores. Pero bueno, también yo lo veo desde un punto de vista de aprendizaje. Había personas que no estaban muy metidas en el tema de la tecnología y el online, y hemos ido aprendiendo, no se ha quedado más remedio.
Cristina Soria, como siempre, un placer hablar contigo. Bueno, espero que este libro, Saca lo mejor de ti, editado por Espasa, sirva de mucho a mucha gente que necesita este asesoramiento o ese empujoncito para lograr sus objetivos. Mucha suerte y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Hem recollit alguns missatges també que, a banda d'aquells que hem escoltat abans en forma d'àudio, hem rebut també escrits a través de xarxes socials, correu electrònic o el nostre WhatsApp. En repassem alguns, concretament d'aquests ens heu fet arribar al 644-34-3010. Al Facebook, l'Antònia Rubió, per exemple, ens diu com a propòsit fer més esport. Molt bé, perfecte. La Eva Murillo ens diu ser feliç i no preocupar-me per tonteries. Tenim altres opcions també en les xarxes socials, per exemple, Instagram, la Qualibins, o la persona que s'identifica amb la Qualibins, ens diu feina i pau al món. Seguim repassant alguns dels missatges que han rebut a través d'aquestes xarxes socials. Per exemple, el Roger Camino ens diu: el meu propòsit, i crec que hauria de ser el de molts, és ajudar els botiguers a que tirin endavant. Gran i digne propòsit aquest. El Pau Pineda ens diu: ser més actiu en projectes contra la fam al món. O la Judit, que ens comenta: jo el que faré serà donar més valor als amics i la família. Els amics i la família surten molt en aquests propòsits després del coronavirus. L'Esteve S. ens diu: donar continuïtat entre tots a la potència dels grups veïnals. Els grups veïnals, les escales de veïns, els que han estat molt protagonistes, són encara molt protagonistes durant aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes. Per tant, ell diu que vol donar continuïtat a aquesta potència. Excèntric, ens diu: treballar més la tolerància, que encara que ho siguem, sempre és bo anar més enllà. Perfecte. La Roser Palau ens comenta: m'he proposat despertar-me cada dia amb un somrís i amb un bon dia a la boca. Això que és tan senzill, això que costa tan poc, de vegades tant que ens consta de fer-ho. I Palicèndric ens diu: jo només em proposo viure el dia i sense complicacions. Doncs bé, aquestes en són algunes de les propostes que ens heu fet per posar a la nostra llista dels 10 propòsits per després del coronavirus. Deu dir coses, internet, sobre els propòsits per després del coronavirus? Doncs mira, averiguem-ho, perquè ho ha estat investigant com cada dia la Marisol de la Orden. Bon dia, Marisol.
Hola, Miquel.
Començo per preguntar-te, tu t'has fet propòsits per després de tot aquest període o no?
Jo sí, la veritat, sí.
Sí, molt bé. Tots ens n'hem fet algun, Ara no et demanaré que ens els diguis, perquè són coses molt personals, a vegades.
No.
Però, en canvi, internet sí que deu posar alguna cosa en referència al tema,
Exacte, sí. Hi ha una... Rebuscant així, hi ha com quatre o cinc conceptes que surten com el tant per cent més elevat. Mm-hmm. Un d'ells és cuidar més a les nostres persones majors o grans.
Mm-hmm. Això ha sortit molt, Ens ha enviat molta gent missatges referits o que anaven a parar aquí al mateix lloc, La família, la gent gran, estar més per ells, pensar que són un valor que tenim molt a prop i no li donen prou importància. Missatges d'aquest tipus els hem rebut, i molts. Per tant, algun lloc a la llista haurem de deixar perquè ocupi la família i els amics.
Exacte. Pues aquest sortia. També el tema del medi ambient ocupa molt. Fer alguna cosa per millorar el medi ambient. Uh-huh. El ser més solidaris, que sembla un tòpic, però bueno, ho posa. Surt en moltes búsquedes. Ser més solidari de diferents maneres, inclús amb persones de proximitat, no?
Ser més solidaris. Interessant, perquè és una cosa que normalment sempre tenim al cap, o se'n parla molt, o en parlem molt, tots plegats, però de vegades, a l'hora de la pràctica, ens n'oblidem una miqueta. Potser després d'això ens servirà per reflexionar.
Exacte. I una cosa que m'ha sorprès, en general, ajudar-nos més uns als altres, tant sigui a nivell personal com a nivell de feina. Ajudar-se, en comptes de tanta competitivitat, ajudar-se.
Això pot ser que passi allò que passa moltes vegades, que ara tots ens omplim la boca d'aquests bons propòsits i després, quan passi tot això i arribem a la fase 55 ja no ens en recordem de la pandèmia, se'ns oblidin també els propòsits i totes aquestes bones intencions,
Sí, el que passa, i per exemple, a nivell d'això que tu dius, no?, com que també estem mirant, no?, dels nous propòsits i com canvia la nostra vida. Pues, clar, per exemple, a nivell del tema de... Bueno, una cosa estrella és el fer exercici físic, això segur, que el podem fer, ja ho sabem, no?, a l'aire lliure i amb les limitacions que ens pertoquin, però hi ha un concepte nou que es diu digital, que és la manera de... o sigui, hem d'alternar l'exercici físic de forma digital i de forma presencial. Mm-hmm. I això ja segurament serà per molt de temps fer-ho així. Llavors, havia aquest tema, no?, perquè hi ha gent que li fa més mandra una manera o l'altra, doncs alternarem les dues maneres.
Bé, això haurem après d'aquest període del coronavirus. Hi ha coses que les podem fer d'una altra manera. Doncs, escolta, quedem-nos amb les bones i optimitzem recursos.
Exacte. Una altra cosa de propòsit és cuidar-se molt, o sigui, cuidar-se en el sentit de la salut, estar més saludable.
Interessantíssima aquesta, que això suposadament ja ho fem, dic suposadament perquè després a l'hora de la veritat anem estirant d'aquí, anem estirant d'allà i escolta, una miqueta no passa res, va, tira una mica que un dia és un dia i el dia es converteix en la setmana i en fi, que ens cuidem en general, hi ha gent que es cuida molt, no voldria aquí criminalitzar a tothom per igual, però hi ha gent que no ens cuidem i dic no ens cuidem o ens cuidem molt poc.
Bueno, Bueno, però ens hem de cuidar, Miquel?
Sí, sí, sí. Ho farem, va. Aquest és un bon propòsit que hi posarem de la nostra part a la llista d'avui.
Exacte. I si vols, la guinda, diguéssim, sí? Ja a l'oci.
L'oci.
Fer oci, o sigui, anem a divertir-nos. La gent té ganes d'oci, de teatre, de ballar, de cinema, tot això.
Mm. Doncs que la gent tingui ganes d'oci, com tu deies, de teatre, de cinema, d'anar a espectacles, en directe, de concerts. Això és fantàstic. Ara només cal que ens els deixin fer. Esperem que sigui ben aviat. Marisol, demà hi tornem.
D'acord.
Vinga, que vagi bé. Adéu-siau, bon dia.
Adéu a tu.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Entrem directament a la nostra llista d'avui perquè falten 5 minuts per arribar a les 12 i en aquest número 1 hi passem i posem, a més, una cosa que ens heu dit molt i és que tothom passarà el seu via crucis després d'aquest període de confinament, però hi ha qui pensa en el petit comerç. Ho deia abans un comentari que hem rebut. Per tant, el primer propòsit és donar suport als petits botiguers.
Número 2.
La cara més dura de la pandèmia ja sabem quina és, però també se n'ha trobat de cares més amables. Per això molta gent ha optat per ser més actiu en projectes contra la fam.
Número 3.
És en aquests moments quan la família i els amics agafen un paper especial a les nostres vides. Per tant, el número 3 l'ocupa el valorar més el temps amb amics i família.
Número 4.
La nostra llista d'avui ha acaparat més grans propòsits col·lectius que no pas de personals. Per exemple, aquest, lluitar contra el canvi climàtic.
Número 5.
De vegades, moltes vegades, gairebé sempre, el propòsit més simple és el més important. Per tant, el número 5 l'ocupa disfrutar del dia a dia.
Número 6.
També hi ha lloc a la nostra llista per aquells propòsits que s'assemblen més als de cada any. Aquest n'és un. Rebaixar els quilos agafats durant el confinament.
Número 7.
Petites coses per canviar el dia a dia. El propòsit número 7 és llevar-se cada dia amb un somrís i un bon dia.
Número 8.
De vegades sembla que ja ho som prou, però mai, mai és massa. El número 8 l'ocupa el ser més tolerant.
Número 9.
Aquest confinament ens ha ensenyat moltes coses i hem descobert el poder de la col·lectivitat. Per tant, amb honor, aquest número 9 diu seguir participant en activitats veïnals.
Número 10.
I per tancar la llista, avui ens quedem amb una opinió molt simple. És veritat, molt simple. L'hem llegit i ens ha semblat molt simple, però que diu tantes i tantes coses. El número 10 l'ocupa ser millor persona. Doncs ja tenim una nova llista dels 10 propòsits per després del coronavirus. Moltes gràcies a tots, a tothom, a tothom per haver participat i per haver-nos ajudat a fer aquest Oh, Déu meu, d'avui. Ja sabeu que entre tots els participants sortegem cada dia un lot de vins, Lovers Wine Elegance, un lot de vins entre els quals hi trobareu, per cert, el vi Pepe Rubianes. Avui aquest lot va cap al Roger Camino. Roger Camino ens deia el meu propòsit, i crec que hauria de ser el de molts, és ajudar els botiguers que tirin endavant. Doncs mira, aquest ha entrat a la llista i per a tu aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. Demà hi tornarem i ho farem amb una nova llista de 10 al davant, perquè demà volem fer una llista que ens ajudarà una altra vegada a veure i a conèixer món. Perquè, atenció, demà, dijous, volem saber o volem fer la llista dels 10 viatges més somiats. Els 10 viatges més somiats. No us poseu límits. Si l'heu somiat, ens ho podeu explicar. Tant si heu realitzat aquest viatge com si no. Quin és el viatge dels vostres somnis? Demà els busquem i esperem que ens feu arribar les vostres opcions, sobretot i molt especialment, que ens agrada molt, a través de notes de veu al nostre telèfon del WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. També ho podeu fer a través de les xarxes socials, Instagram o Facebook, buscant el nom del programa, Oh, Déu meu, o via un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat. odeumeu@radioestel.cat. Qualsevol d'aquests mitjans és bo perquè ens feu arribar la vostra opció per la llista de demà. Recordeu, demà, els 10 viatges més somiats. Música. Gràcies a tots una vegada més per participar i ajudar-nos a fer la llista cada dia. Sense vosaltres no la podríem pas fer i a més a més em sembla que ens enriqueix molt i ens dieu moltes coses que per a vosaltres a vegades poden ser o es poden semblar insignificants però que ens ajuden molt a confeccionar llistes fantàstiques com les que hem fet avui d'aquests propòsits per després del coronavirus. Un dia més, el programa ha estat possible gràcies a Jordi Carretero des del control tècnic i muntatge musical, avui amb la col·laboració del David Murga i la Marisol de la Orden i aquí, com sempre, el senyor Ramon, que ja ha marxat perquè ja ens ha vingut a fer una mica la punyeta principal al començar el programa i que ha compartit amb nosaltres taula i estudi. Demà hi tornarem, demà dijous hi tornarem a partir de les 11 i pocs minutets. Fins aleshores, tingueu un bon dia i, sobretot, molta, molta paciència. Adéu-siau.